Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20, ben puntuals com sempre. Divendres, avui ja a portes del cap de setmana, 19 de gener del 2018, hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer de tot aquesta informació de servei, la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana, perquè si has de sortir el cap de setmana a fer alguna activitat a l'aire lliure, doncs surtis ben informat, almenys pel que fa a la previsió meteorològica. Ens posarem al dia amb l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el Marc Vives, president de la cooperativa agrícola Pràctica, perquè sí que el passat dia 17 va ser el dia de Sant Antoni, però les activitats, el gruix de les activitats es dona a terme demà dissabte. El Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez, també el tindrem amb nosaltres. I avui ens arriben els joves de l'associació Down Lleida amb una gran entrevista. Encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240 parlant de propostes d'oci de cara al cap de setmana i amb la cartellera del cinema el divendres de cine amb la Laura González. I a dos quarts de dues ja rematem amb totes les propostes de cara al cap de setmana des del món de la cultura i dels espectacles amb el nostre Espai Groc. 6 graus tenim ara. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel força clar, serè a les comarques del Pla de Lleida. En canvi, al Pirineu continuem encara amb alguns intervals de núvols més abundants cap a la Vall d'Aran i en cotes elevades, on esperem encara ruixats febles i ocasionals, amb nevades avui per damunt dels 1.800 metres, tot i que la cota de neu ha d'anar baixant fins als 1.200. De fet, al Pirineu baixen les temperatures, mentre que la resta del territori pugen. S'esperen màximes de fins a 16 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 12 graus a Tàrrega, també 13 graus a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar del nord-oest. Demà, doncs, a la Vall d'Aran i en cotes altes del Pirineu tindrem alguns núvols al principi que aniran a més, ens deixaran un cel molt tapat, altre cop amb precipitacions que han de ser més freqüents i intenses a partir del migdia. Han de ser força persistents amb nevades per damunt dels 1.200 metres, tot i que la cota demà torna a pujar fins als 2.000. No descartem que en altres punts del Pirineu també caiguin algunes nevades o precipitacions de manera més feble i més dispersa. A la resta, domini del sol igual que avui, amb poca nuvolositat, però això sí, amb prou pobles, bancs de boira i estrats baixos. Les temperatures no variaran. Aquesta nit tornarem a tenir glaçades febles al Pirineu i en punts de depressió central. Baixarem fins als 3 graus a Lleida i Tàrrega, 0 a Balaguer i 1 grau sota 0 a la Seu a Viella. I el vent bufarà de l'oest amb intervals forts de nord-oest al Pirineu, on s'activaran avisos grocs també a la tarda per ratxes fortes de vent de fins a 80 km per hora. Diumenge continuarà poc ennuvolat, amb núvols mig usuals, però es mantindrà més tapat al Pirineu, encara amb precipitacions que a la tarda ja aniran desfent-se, restringint-se més a la Vall d'Aran i en cotes elevades. La cota de neu continuarà a 2.000 metres, les temperatures pujaran, sobretot de nit, i el vent bufarà de l'oest bastant fort també en cotes altes del Pirineu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem parlant de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, dient que l'Ajuntament de Lleida rescindirà la concessió a la discoteca de Hill pel prop del 1 milió d'euros que li deu. La Crida CUP denuncia que la concessionària no hauria pagat els cànons anuals corresponents al 2015, 2016 i 2017. El judici a dos als càrrecs de la Diputació de Lleida, acusats d'assetjament laboral, serà el proper 22 de febrer. El jutge va fixar una fiança de 179.200 euros per tots dos que finalment va abonar l'ens provincial. Demanen 3 anys de presó per la coordinadora d'una AMPA de Lleida acusada d'apropiar-se de 3.500 euros. S'encarregava de recollir pagaments en efectiu dels pares per activitats extraescolars o servei de menjador. I els Mossos retiren un obús de la Guerra Civil de 70 centímetres al nucli urbà de Lleida. Una màquina retroexcavadora l'ha fet sortir en un solar en obres de l'avinguda 11 de setembre. La Comissió d'Urbanisme de Lleida avala el vial d'accés a Torres Salses, on hi ha projectada la zona comercial. El promotor de l'àrea comercial haurà d'assumir una part del cost de la construcció de la infraestructura. I abans de parlar d'esports, encara direm que detecten la presència d'un llop a la serra del Port del Comte. L'animal salvatge ha protagonitzat 7 atacs a ramats d'ovelles del Solsonès. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem dient que la Duetló Popular del Picat d'aquest proper diumenge un altre cop batrà rècord amb més de 500 inscrits. 500 és la segona edició, la primera va ser de 470 inscrits, aquesta segona ja més de 500. Agenda de cara al cap de setmana en futbol, diumenge a les 5 de la tarda, Lleida Esportiu, Peralada. En bàsquet, demà dissabte a les 8 del vespre, Palma, Força Lleida. I amb hoquei, el diumenge a les 12 del migdia, al pavelló 11 de setembre, Lleida Llista, Lloret.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part així, que fem memòria com cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ja ho sabeu que nosaltres seguim buscant els diaris, a les emissions de la cadena Cope de fa 25 anys per recordar tal dia com avui, de l'any 93, què s'estava dient o què estava passant, un 19 de gener?
Doncs la universitat estava d'enhorabona, estaven contents. La Universitat de Lleida comptaria el pròxim curs, 93-94, amb els nous estudis d'enginyeria tècnica industrial que s'ubicarien de forma provisional al complex de la Diputació a la Caparrella, al costat de Ciències de l'Educació. El president de la Diputació, en aquells moments, Josep Grau, va arribar a un acord, preacord, millor dit, amb el Col·legi Oficial l'any 1990. Es va proposar també muntar un rocòdrom a les parets de l'ascensor de la Seu Vella.
Ah.
Els alpinistes de Lleida van instar a la Paeria a potenciar l'escalada urbana. La Serreta o el pavelló 11 de setembre eren altres alternatives. L'inversió inicial no superaria les 200.000 pessetes. No sé si es va arribar a fer.
Ara no recordo. On sí que està és al marge dret del riu, just després de les comportes de la Mitjana. Allí que hi ha com una illa, que ara hi ha els ànecs i això, allí hi ha un rocòdrom fet a la paret. Un rocòdrom és això que posen com unes
pedres,
sí, que posen com unes pedretes enganxades a la paret i es tracta de pujar.
Sí, sí.
Jo per exemple, sóc un negat amb això. Però jo he vist pujar gent que, escolta, sembla que caminin en lloc de pujar.
Bueno, no sé si ho van fer aquí on deien, però bueno,
jo l'ascensor no ho sé.
El projecte ja hi era, jo tampoc no recordo que l'ascensor hi sigui. Bé, anem ara a la religiosa carmelita, que com dèiem, doncs aniríem seguint la notícia. Aquesta religiosa carmelita de Tàrrega podria estar retinguda prop de Sulu, deien, en aquells moments. La família estava en contacte permanent amb l'ambaixada a Filipines. Els seus familiars es van assabentar del segrest per uns amics que ho van escoltar per la ràdio. Ens van escoltar nosaltres, efectivament. I va ser segrestada quan passejava per la platja amb alguns nens. La germana Julia Foster no havia visitat la seva terra des de feia 7 anys. I acabem parlant de dos nenes de Cervera, Jennifer i Maria Isabel, de 3 anys i 14 mesos, que van resultar ferides amb cremades de tercer grau al incendiar-se la seva vivenda. Estaven soles, jugant en un parc d'aquests que posen els nens petits dins, no? Estaven allí jugant les dues. La seva mare les va deixar soles al menjador amb una estufa encesa i va anar a comprar una botiga molt propera i al cap a fer unes gestions. Els bombers estaven en aquells moments investigant quina podria ser la causa d'aquest incendi, si les flames de l'estufa podrien haver arribat al sofà o un curt circuit. Les nenes van ser ingressades urgentment a la unitat de cremats de Vall d'Hebron a Barcelona. Un greu descuit, no?
Sí, home, són situacions d'aquestes que quan ha passat dius, home, com pot ser? Però jo també entenc a vegades que el dia a dia d'una mare que potser està sola amb dues criatures petites i ha de seguir fent gestions i fent històries, de vegades, clar, penses que no ha de passar res.
Però apaga l'estufa.
Això pot ser també.
Vull dir, s'ha de pensar en tot.
Almenys si marxes una hora, dius, bueno, una hora sense estufa que no passa res també. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana i fins dilluns.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com ja havíem dit, avui parlarem amb el president de la cooperativa agrícola pràctica, el Marc Vives. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I parlem amb tu justament perquè, home, Sant Antoni Abat va ser el passat dia 17, dimecres, però els actes ja fa uns anys que s'han portat sempre cap al cap de setmana més proper,
eh? Evidentment, ara aquest dissabte, el dia 20, doncs ja farem el que és la desfilada de carrosses, el més típic que s'havia fet sempre, que ho vam haver de passar cap de setmana, perquè la gent pogués assistir-hi més. Clar. La gent ja no són pagesos, molts, i clar, demanar festa entre setmana doncs, ho tenien complicat. Uh-huh. Llavors se va optar doncs, a passar-ho al cap de setmana.
A quina hora serà?
Mira, nosaltres comencem a les 9 amb un esmorzar a la cooperativa. Uh-huh. Llavors allà a les 10 i mitja ja comença la desfilada des de la cooperativa, passi per Alcalde Porqueres, Corts Catalanes, en Sant Claver, bueno, Rambla Serran, fins a arribar a Blondel, que això ja, llavors, a les 11 hi ha la missa, una altra missa en honor a Sant Antoni. Llavors, a les 12 hi ha el que és la benedicció de les carrosses i els cavalls i algun animal que hi pugui haver. I llavors ja ens enfilem des de Blondel cap a la Creu dels Tres Tombs i fer els Tres Tombs, els típics Tres Tombs.
Els Tres Tombs, llavors, que ara, bueno, ja fa uns anys, està col·locada a la plaça Pau Casals, per entendre'ns, a la zona de Balmes, davant de l'Hospital de la Creu Roja.
Exacte, allí ja fa temps que es fa allí. I llavors després tenim un dinar de germanor i l'entrega dels segons premis Horta de Lleida. Uh-huh. Premis que que es donen a la trajectòria a les entitats o persones i l'altre a la innovació, de gent que fa coses per l'Horta. I aquest any és la segona edició i també ens l'entrega el dissabte, abans de dinar.
Mm-hmm. Marc, el tema de carrosses, de gent involucrada, segueix la línia habitual? Heu notat un increment o al contrari?
No, de moment ens anem mantenint. El que s'ha incrementat potser són els cavalls, aquest any hi haurà uns quants cavalls més, però el que és les carrosses, les 7 o 8, ens anem mantenint amb aquest número de carrosses.
De proposta d'any nou, a veure si durant aquest any la gent... L'altre dia en parlàvem aquí... L'altre dia en parlàvem aquí al magazín de migdia, que de vegades encara caiem a la frase fàcil aquella de... Ah, no, si és un pagès, sobretot a la resta de Catalunya, és un pagès de Lleida. En canvi, la professió de pagès, a França, per exemple, sense anar més lluny, és una professió normal i corrent i que està força ben valorada. Potser és aquest canvi el que ens falta.
Sí, suposo que abans érem una mica com a despectiu, no?
Sí, sí.
I al final no és això, vull dir, som tant una professió honrada com una altra.
No, ja aviam, jo he dit que vull dir, al final mengem del que fan els ramaders i els agricultors, per tant, o sigui, més val que tinguem respecte en aquesta professió, si no malament anirem,
Al final mengem tots d'aquí,
És per això ho dic.
Sí.
Escolta, Marc, gràcies per estar avui amb nosaltres, que t'enganxem justament al carrer acabant de fer els preparatius. Demà, sí, ja ho sabeu, a partir de 11:15, des de la cooperativa agrícola pràctica, baixen per l'Alcalde Porqueres, Corts Catalanes, Anselm Claver, Rambla de Ferran i paren a Blondel, on hi haurà una missa, i després ja directes cap als tradicionals Tres Tombs, a la creu que hi ha just al carrer Balmes, al costat de la plaça Pau Casals. Marc Vives, president de la cooperativa agrícola pràctica, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot bé demà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs apa, ara sí, que ja busquem propostes, però ja en ferm, ja concretament de música en directe de cara al cap de setmana o de cara a les portes del cap de setmana des d'avui ja fins al diumenge. Com sempre ho fem amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oh yeah.
Bueno, estamos ya a puertas de fin de semana otra vez.
Otra vez fin de semana, otra vez pues un montón de citas.
No me digas que no pasa rápido el tiempo,
Sí, demasiado.
Pasa
demasiado.
Volando,
A mí me lo dijeron de que después de terminar la mili que pasarías la vida, te pasa volando, y de verdad.
Pasa rápido.
Ya ni me acuerdo, fíjate, el año que viene hará 40 años que me fui a la mili.
Uy. Bueno, eso lo vas a...
No, te lo digo porque estoy moviendo a la gente a ver si hacemos alguna fiesta o algo.
Te iba a preguntar si lo ibas a celebrar.
Y además en una fecha tan señalada que me dio pie a que odiara a otro santo. San Fermín, 7 de julio, San Fermín.
¿Es el día que te fuiste?
Me fui a la mil, sí, me cortaron el pelo, que llevaba largo, siempre he llevado el pelo largo y me cortaron el pelo y eso me dolió un montón.
Lo que te dolió más es lo del pelo, ¿no? No ir a la mili.
Sí, bueno, y el tener que decir sí señor, sí señor. Aunque no tuvieras razón.
Bueno. Bueno, venga, después de 40 años, ¿eh? hay cosas que no se olvidan.
Sí, hay cosas que no se olvidan y esta es una de ellas.
Muy bien. Seguro que hay más de uno que nos está escuchando que también ha hecho la mili, que todavía hay y que nos entiende. Bueno, Andrés, venga, vamos a hablar de música en directo. Música en vivo, ¿eh?
Música en vivo.
Que seguimos teniendo opciones aquí en la ciudad y en los alrededores.
En la ciudad y en los alrededores. Mira, en los alrededores precisamente vamos a empezar con nuestro grupo Coers, que acaban de lanzar al mercado su primer disco, Unbroken.
Sí.
Lo presentaron el fin de semana pasado en el Café del Teatro, en absoluto. Eso a mí me da una alegría que no veas.
Hombre, los tuvimos aquí en el estudio y sí, haciendo una canción en directo. Y oye, tienen unas ganas.
Sí, ganas, pero bueno, además tienen buena respuesta por parte del público.
Sí, lo hacen bien.
Pero que mola que la gente, que seas profeta en tu propia tierra,
sí,
que veas que el Café del Teatro también se pone el cartel de no hay localidades con grupos de aquí de Lleida.
Que ya sabes que eso no siempre se da, ¿eh?
Que va, esto es algo inaudito. Pero bueno. Pues bueno, pues estos chavales que acaban de sacar el disco y ahora se han lanzado de gira, pues están precisamente esta noche de viernes en Torregrosa.
Uh-huh.
Para que lo sepáis los que estáis por ahí, porque se lo hacen realmente bien.
Bueno,
se atreven con una versión de los Beatles, pero se lo llevan a su terreno de reggae y digo, suenan mejor y todo que con el Paul McCartney y compañía.
Bueno, va, tu amor-odio con los Beatles es ya legendario, ¿eh?
Sí, de siempre, desde el seminario. Y bueno, tenemos también esta noche, tenemos una fiesta especial que viene Duaina, que es una cantautora, bueno, es una que se llama Laia Melgosta, pero es su nombre artístico.
Uh-huh.
Que ella viene a interpretar en el Zapa a las 10:30 y por 5 euros un bolo solidario en beneficio de la entidad 140 Gatos.
Te lo he leído esto.
Sí. Pues esta compositora y multiinstrumentista pues está ahí y tal, calentando porque durante toda la jornada del sábado en Balafia se hacen distintas actividades para, bueno, todos los amantes de los felinos, de los gatitos y tal, pues saben de que tienen una cita con todo esto, ¿vale?
Uh-huh.
Que hay mucha gente que les gustan los gatos, vamos. A mí el gato que más me gusta, ya sabes cuál es, ¿no?
¿El gato que más te gusta?
Sí, el de los suaves.
Ah, bueno, claro.
El logo de los suaves.
Sí, señor.
Bueno, después tenemos ya que estábamos por ahí, podríamos decir de que en la Escuela de Calor de Monzón también hay un grupo granadino que empieza ahora y que va a pegar fuerte. Se llaman Verona y han debutado con un EP llamado Dinámica y bueno, están por aquí y los que quieran acercarse. Ahora, el plato fuerte del viernes de esta noche, pues mira, está en donde va a estar, en el Café del Teatre.
Uh-huh.
Que hacen cabareta.
Cabareta.
Es una mezcla de teatro y música, pero bueno, homenaje a los antiguos cabarets, que está, bueno, protagonizado por la actriz María Molins, que es la autora de casi todos los textos, y la música, atención, la música es de Bárbara Granados. ¿Quién es ella? La bisnieta de nuestro músico universal leridano, Enrique Granados.
Vaya.
Y están de gira y están, por lo visto, están arrasando con el espectáculo este cabareta, porque aporta una visión femenina actualizada del cabaret tradicional.
Uh-huh.
Y bajo el punto de vista, obviamente, de las mujeres, que no se olvidan de cuestiones del momento como el problema laboral o el momento político. Y bueno, y esto, hay varios músicos, hay un par de músicos más que acompañan a ambos, y bueno, van haciendo pues una serie de sketch y tal, y la actriz, la María Molins, también no duda en interactuar con el público y se acerca a sus mesas, pues lo típico, ¿no? Mostrando piticuisa, que se dice en catalán, a la vieja usanza. Momentos mágicos, yo creo que puede ser una cita interesante, diferente, y bueno, y con la curiosidad de que la música está hecha toda por, y además la interpreta en directo la bisnieta de Enrique
Granados. Sí, oye, es una curiosidad, pero es agradable.
Sí, sí.
Muy bien.
Y bueno,
venga, va, dime un par más, venga.
Venga, el sábado. Nos vamos al sábado, que tenemos en Aboite, que ya empiezan a calentar motores para celebrar su 13 aniversario.
Sí, Carlos, pues de viva voz lo tenemos en exclusiva aquí. Así que, Andrés, vamos con el melo malo de esta semana.
Los cumpleaños son para celebrarlos siempre, por muchos años que caigan. Si no se pueden celebrar, es mala señal, dado que significa que esa persona o cosa ya no está. No es el caso de la Aboite, el local de ocio nocturno con más solera de esta ciudad, que ha programado una completa cartelera de música en vivo a fin de conmemorar sus 13 años de actividad como sala de conciertos. Por de las primeras discotecas de los 70, se decidió por reinventarla como la Aboite, que es como se conoce desde hace 13 años, siendo uno de los puntos de encuentro obligado de los fines de semana y una cita de grandes conciertos alternativos. La Aboite se convirtió desde su primer año de actividad en la sede oficial del concurso Pepe Marín Rock, donde a mediados de junio se celebra su gran final y de otros eventos, algunos devorados por el tiempo. Para celebrar esta efemérides, la Aboite ha elaborado una cartelera de conciertos que se abre con dos fechas para hacer boca, con Cuarto Segunda y Motor Hits, a los que seguirán Potato, Cauldron, Xota, Efectos AM y Fitos y el Fitipaldi. Por cierto, es recomendable pronunciar la Aboite tal como se escribe, no como se pronunciaría en francés, más que nada para no confundir el nombre de la sala con el de Virginia Lawatt, una cantante hortera surgida de las entrañas de los copiones del concurso televisivo Operación Triunfo. Por eso, insisto en que hay que decir la Aboite sí, la Lawatt no. Oh yeah. ¿Eh?
Larga vida a la Aboite.
Exacto. Que muchas alegrías nos depara, sobre todo una vez al año. Mira, ya vamos a hablar de fechas. El 15 de junio haremos el 15 Pepe Marín Rock en Aboite.
Por cierto, ahora que dices esto, en la semana pasada un oyente nos enviaba un mensaje a nuestro WhatsApp en el que decía que, es verdad, se me había olvidado que explicáramos quién era Pepe Marín.
Bueno, Pepe Marín fue pues un compañero mío de aquí del trabajo. Bueno, era reportero gráfico, era fotógrafo, trabajó en tantos sitios, en el Diario de Lérida, en el periódico cuando estuvo aquí, en La Mañana, y bueno, pues que nos dejó en el 95, o sea que se fue definitivamente a esperarnos en el Gran Hotel.
¿Pero era amante del rock?
Era muy amante, tocaba la guitarra, era muy amante del rock y del flamenco. De hecho, en el himno que le dediqué yo con la letra que es mía, de Achanta la Moa, él siempre decía Achanta la Moa, ahí especifica sus gustos. Y claro, en memoria de... Además era de Pardiñas, el Pepe Marín nació en Pardiñas como un festival en las fiestas mayores del 2003. Y luego ya se prolongó, al hacerlo concurso musical, a hacer la asociación cultural y todo esto, pues ya lo hemos mantenido y bueno, y seguimos, bueno, ya sabes que los dos finalistas del Pepe Marín de cada año van a las fiestas mayores de Pardiñas, porque era muy, muy de Pardiñas además, como el que habla.
Pues habíamos recibido justamente este mensaje la semana pasada, después de tu intervención, lo que pasa es que lo leí tarde, y ahora digo, vamos a decirlo, porque muchas veces, pues claro, es verdad, decimos, oye, el Pepe Marín Rock Festival, ya, pero ¿por qué se llama así? ¿En honor de quién y quién era? Pues oye, hoy lo hemos recordado, Pepe Marín, que nos dejó en el año 95, que hace ya 23 años, Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye.
Aquí comença...
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes al programa de ràdio La Nostra Tarda, presentant pels joves de l'Associació d'Am Lleida. Avui d'Espai d'Entrevista. Tenim el plaer d'entrevistar a convidat molt especial per tots nosaltres, el nostre amic i company de ràdio, el senyor Ricard Álvarez.
Abans de començar amb l'entrevista, us voldríem explicar el per què hem decidit que sigui el Ricard el nostre convidat. El Ricard és la persona que ens ha acompanyat durant les 10 temporades, que fa que estem elaborant el programa de la nostra tarda. El Ricard ens dona consells, ens ajuda a preparar més bé les entrevistes i sempre ens ensenya amb un somriure a la cara.
Tot i que sempre és el Ricard la persona que fa les entrevistes, avui serà al revés i així tots el coneixerem una mica més de prop. Bona tarda, Ricard.
Què tal? Bona tarda.
Estàs preparat per les nostres preguntes que tenim reservades per tu?
Preparadíssim estic. No les tinc totes amb mi, però preparat.
Què és el que més t'agrada de la teva feina?
Ui, mira, el que més m'agrada de la meva feina. De fet, hi ha un parell de coses que m'agraden molt. N'hi ha una que m'apassiona i que ja m'acompanyava abans de treballar a la ràdio, i és conèixer gent. M'encanta conèixer gent. A més, hi ha una altra cosa que m'agrada, i és conèixer coses. Com que sóc molt curiós, doncs la ràdio em permet justament això, conèixer moltes persones i conèixer moltes coses. Com que sóc curiós, jo pregunto. I quan tinc tot això, doncs hi ha la segona cosa que m'agrada més, o que m'agrada molt, de la meva feina, és comunicar-la. Clar, o sigui, no em serveix de res conèixer moltes coses si no la puc dir. Jo no em puc aguantar res. Saps aquelles persones que l'expliquen un secret i no se'ls pot aguantar? Doncs jo sóc aquests. Jo, si sé coses, les he d'explicar i les comunico. I justament, doncs la ràdio és un lloc on parles, comuniques, expliques.
De tots aquests anys que estàs a la COPE, podries explicar-nos alguna anècdota graciosa?
Doncs sí, més d'una te'n podria explicar. Mira, us en explicaré una que... Aquesta és de l'àmbit privat i avui la posarem a l'àmbit públic. Una vegada, en directe, jo sóc el locutor principal i el director del programa dels migdies, però els dijous, a partir de la una, fem les escapades de COPE i la nieve en la COPE, i en aquell espai jo faig de productor i de tècnic. I la figura del tècnic simplement és el que mou tots els botonets i totes les històries perquè el so sigui bo, i el productor, que també ho fa jo, és el que va fent les trucades perquè entri la gent al programa. Doncs és un programa en directe i normalment et passen un llistat amb el nom d'una persona i un telèfon i amb un número al davant, i et diuen, no?, el locutor, el truca amb el 3 i corrents has de trucar al 3, truca amb el 6, truca amb el 2. Bueno, em van posar un nom i un número de telèfon i jo vaig trucar, i es veu que el nom que em van posar no era pas de la persona amb la que havia de parlar, sinó que era el nom d'un festival de música que es feia en honor d'una persona que havia mort feia 50 anys o 30 anys, ara no recordo. Clar, jo truco amb aquell número de telèfon i demano per la persona que m'havien posat, que era una persona que havia mort feia 20 anys. I clar, això és, imagineu-vos, és un programa en directe. El locutor està fent senyes perquè ha d'entrar. Jo demanant per la persona que ja no hi era. L'altre es pensava que jo li feia una broma. Jo insistint, necessito parlar amb aquesta persona. I al final m'han dit, no, és que estàs demanant per una persona que va morir, és un festival que porta el seu nom. Clar, llavors això estem en directe, que vaig dir, bueno, pues el director del festival, si us plau, i va entrar. Ara potser fa, no fa massa gràcia, però us asseguro que els companys em van fer un fart de riure, eh? Bueno, són coses que passen, són coses del directe, que es diuen aquí.
Què t'agradaria fer el temps lliure?
Què m'agrada fer el temps lliure? Mira, ja no en tinc massa de temps lliure, però el que tinc l'aprofito. I hi ha una cosa que m'apassiona, de veritat, que no és que m'agradi, que m'apassioni, sempre que puc ho faig, és escoltar música i descobrir nous grups i noves persones i noves cançons i noves tendències. La música m'apassiona, escolto de tots els gèneres, de totes les maneres, cada moment té la seva música, cada moment de la teva vida té la seva cançó. Igual que les olors ens recorden moments o situacions, jo també ho feia extensible a la música. Cada cançó et torna cap a una situació, una situació de la vida. Per tant, m'encanta molt escoltar música. Gaudir també d'esports, però bàsicament escoltar música, m'encanta.
Com va sorgir la idea de fer un programa de ràdio amb les persones de l'associació NAM de Lleida?
Doncs mira, ja fa dies, fa 10 anys, més de 10 anys fa, És una idea curiosa, saps que de vegades les coses, quan passa el temps, es fan grans i dius, això devia de sortir d'una gran reunió, d'una gran pensada. Doncs normalment les grans coses sempre sorgeixen d'una espurna que surt en un moment. Exactament no recordo el dia, però sé que el nostre director, i també primer impulsor de que això tires en van, el David Velasco, va venir a l'associació d'Un Lleida a fer un curs de logopèdia, de vocalització i de saber parlar i de saber entonar. I arrel d'aquell curs, sé que va sorgir la idea de, caram, i si aprofitem que els joves de l'associació d'Un Lleida que participen en aquest curs puguin venir a la ràdio a posar en pràctica i veure com evoluciona, doncs, el que van aprenent a l'hora de vocalitzar, a l'hora d'expressar-se, a l'hora d'entonar, i d'aquí va sorgir. És un espai que, com bé sabeu, al cap de 10 anys ha sigut més llarg, més curt, amb més seccions, amb menys seccions, però és un espai que hem tingut fixe un cop al mes des de fa més de 10 anys. I així va sorgir, així va anar.
Què has après del programa de la nostra tarda durant aquests 10 anys?
Doncs la veritat és que hi ha coses que aprens sense voler, a més, sense adonar-te, però al cap dels anys, potser a vegades va bé fer anys per seure't un moment i mirar cap enrere. La veritat és que hi ha una cosa que suposo que us ho han dit moltes vegades, però que jo també la sento així, és la perseverança. I la perseverància i la bona cara. És a dir, per ningú és fàcil asseure's darrere d'un micròfon, ni els que hi estem acostumats i hi treballem tampoc és tan fàcil com sembla, asseure't cada dia darrere d'un micròfon i parlar, doncs de vegades et poses a la pell de les persones que no ho feu habitualment i posar-te aquí un cop al mes, entrevistar una persona, pensar les preguntes i tot plegat, doncs normalment ho feu amb bona cara i amb ganes de millorar. I jo sóc molt pesat, quan comencem a enregistrar, no surt mai el programa, però el que us dic sempre és el mateix, oi? Però, escolta, sempre són somriures i jo crec que la perseverança i el prendre's les coses amb bona cara és una bona manera, és una bona actitud de vida.
Col·laboreu amb altres entitats o associacions amb més de Don Lleida?
Sí, mira, hi ha una altra associació que també la tenim un cop al mes amb nosaltres, que comparteix la vostra graella. Vosaltres esteu aproximadament el tercer divendres de cada mes, i els amics de l'associació d'Àspid Lleida estan amb nosaltres la quarta setmana de cada mes. Aquesta serà la tercera temporada que estan amb nosaltres. És la tercera temporada que estan amb nosaltres, de fet, ja l'hem començat, estem al vell mig. I doncs fan el mateix, tenen un espai, vam contactar amb ells, a veure si els interessava, evidentment van dir que sí, o afortunadament van dir que sí, i cada setmana ens porten doncs també una entrevista que trien ells, i que se la fan ells i tot exactament igual que vosaltres. I és, potser, juntament amb Down Lleida, Espit Lleida, són les dues associacions amb les que tenim una col·laboració fixa. Després, la resta d'associacions de la ciutat saben perfectament que tenen els micròfons oberts de la nostra casa i, de fet, el magazín de migdia, així ho fem puntualment, sempre que hi ha alguna excusa per parlar de qualsevol altra associació. Però de manera fixa, doncs, Espit i Down Lleida.
Al llarg de la teva vida has fet voluntari alguna entitat o associació? Podries explicar-nos una mica la teva vivència?
Doncs, mira, fa molts anys vaig ser voluntari de la Creu Roja, de Lleida. I vaig estar força anys fent de voluntari a l'àrea d'emergències i després hi vaig fer el servei militar allí. Però primer vaig estar voluntari d'aquests nois joves que veus al costat d'una ambulància que se'n van quan hi ha un partit de futbol o una cursa. Ara potser no, perquè tot s'ha professionalitzat, però quan jo era jove llavors ho fèiem nosaltres i teníem 16, 17, 18 anys i anàvem a les curses i per si la gent es trobava malament a qualsevol event que hi hagués molta gent. Voluntariat així, ajudar a moltes associacions i d'altres soc soci, per exemple, soc soci de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, que és una associació que es dedica única i exclusivament a la divulgació i manteniment de la Seu Vella de Lleida, aquest símbol que tots diem que és el gran símbol de Lleida. Doncs hi ha una associació que es dedica única i exclusivament a això. Doncs ja fa anys que soc soci i col·laboro amb ells també, i amb d'altres entitats doncs col·laboro de manera puntual, sobretot quan se'm requereix o quan jo crec que puc aportar alguna cosa.
Moltes gràcies, Miquel, per acompanyar-nos durant aquest 10 anys i contestar les preguntes que tenim per a tu.
Bueno, com sempre, Jordi, que ha estat un plaer. I ara veieu que dic Jordi, així, jo sóc una persona que mai se'n recorda ni de cares ni de noms, però tinc aquí apuntat el nom. Ja he fet jo aquí un paperet amb el nom davant de cadascú i per això li dic a Jordi, gràcies, bueno, i extensible a tots, a tots els companys que esteu asseguts a la taula i darrere del vidre, que els joves que estan al taller de ràdio de l'Associació Down Lleida són nombrosos i cada mes s'han de tornar, perquè clar, també tenim el nombre de micros limitats. Però vaja, que també comparteixen la feina una vegada, un mes d'estar darrere del micròfon i un altre mes d'estar preparant al darrere i fer la feina al darrere sense que es vegui. Jo crec que anar combinant aquestes dues feines és divertit, també.
Esperem que hagi passat una estona agradable per nosaltres. Ha estat un plaer.
A vosaltres, oients, esperem que hagueu guavit molt del programa de la nostra tarda. Ens veiem el mes de febrer amb un altre convidat o convidada. Moltes gràcies. Fins aviat.
Directes cap a la una, ara sí, ja busquem aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia?
Bon dia a tots els oïdors, bon dia, Ricard.
A veure, cap on anem avui?
Bé, un poble petit, 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 per no dir desaparegut, perquè, bé, si vam passar pels carrers, no sé avui com estarà, però el dia que el vam visitar, la veritat és que estava amb bastanta vegetació pels carrers. Anem a Vilancòs. Per anar a Vilancòs cal partir de la carretera de la Pobla de Segur al Pont de Suert. I en arribar a Xenallo, trencar a la dreta i anar en direcció a les Esglésies i a la Mola d'Amunt. Des d'aquí, i per una pista, en direcció est, hi ha altres bifurcacions, per això dic això, que està despoblat. I els seus fills, dispersos, doncs per Balaguer i per altres punts de la geografia, han fugit d'aquí. Per això els vam anar a entrevistar a la població capital de la Noguera. El poble s'aixeca a ponent d'Avellanos, i és el poble més conegut d'aquesta contrada, tot i que en el dia de la nostra visita només tenia dues famílies, Avellanos, i està situat a 1.376 metres d'altitud. Al segle XVII, aquell lloc era dels comtes d'Erill, a la sotsvegueria de Pallars, i el segle passat, o millor, l'anterior, el segle XIX, formava municipi amb Castellnou d'Avellanos i Avellanos. L'església està dedicada a Santa Bàrbara, i era d'origen romànic. amb campanar d'espadanya de dos ullals i que avui constatem que està en ruïnes. Havia estat tradició la nit de Nadal de portar a l'església unes coques que havien fet les dones a casa i oferir-les en el moment de l'ofertori, i després de beneïdes les repartien entre els assistents. Així ens ho van contar la gent de Balaguer, o que viu a Balaguer, procedents d'aquest poble de Vilancosa i que vam entrevistar. Creien que aquesta coca tenia la virtut de guarir i per això volien estar sants durant tot l'any que ja s'acostava i per això ho feien aquestes coques. Una bonica tradició. La dita d'avui ens diu: casa amb ruda al balcó no hi entra mai el doctor.
Ah, caram. Doncs això és
sí,
una...
hauràs d'agafar ruda i posar-la al balcó.
És una bona dita.
I una bona dita. Molt bé.
Gràcies,
setmana...
Joan.
No, perdó. Fins al cap de setmana.
Bon cap de setmana, sí.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa pronuncia hoy su primer discurso en Perú. Francisco se va a reunir con los pueblos indígenas del país. Va a escuchar sus propuestas y sus problemas. Enviado especial de COPE, Eva Fernández.
El Papa se acerca hoy al umbral de la selva amazónica. No es la primera vez que Francisco denuncia la destrucción de este ecosistema por la tala indiscriminada que deja sin medios de vida a los indígenas. Más de 5.000 nativos procedentes de 111 comunidades conviven a diario con la trata de personas, las secuelas de la minería ilegal y la deforestación. En cuanto aterrice en Puerto Maldonado, tendrá un encuentro fraterno y solidario con la población indígena y antes de regresar a Lima visitará un hogar de acogida de niños con familias desestructuradas y huérfanos.
Los vecinos del barrio de Ocharcoaga, en Bilbao, siguen conmocionados por el asesinato de una pareja de vecinos, dos ancianos que fueron encontrados muertos este jueves con varias cuchilladas. José Luis Martín.
El ir y venir de policías y ertzainas ha sido la tónica hoy en el barrio de Ocharcoaga de Bilbao. La Ertzaintza custodia el hogar de la pareja asesinada ayer. Los dos ancianos eran muy conocidos en el barrio. Los vecinos, además, piden justicia.
Toda vida aquí vecinos, gente honrada, gente buena. Nos hemos quedado todos acojonados.
Claro, ya no le echo la culpa ni a la policía porque los detienen por una puerta, salen por la... Es por arriba. Donde tienen que llegar es arriba, para poner un poquito más de orden.
Esta tarde se ha convocado una concentración de protesta y para pedir más seguridad, concentración a la que acudirá el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, como acaba de confirmar.
Y hay más noticias en este viernes 19 de enero. Las contamos aquí en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Cada día que pasa, al menos una mujer se ve obligada a dejar su puesto de trabajo de forma total o parcial por ser víctima de malos tratos. Lo denuncia el sindicato CESIF, que junto a una asociación de mujeres han firmado un convenio para ayudarlas en el ámbito laboral. Reacción de Ciudadanos tras la detención de un hombre en Igualada, en Barcelona, que amenazó de muerte a Albert Rivera en una red social. Agradecen el trabajo de las fuerzas de seguridad y recuerdan a los radicales que no van a permitir que se amenace a la gente por pensar distinto. Miran directamente desde Ciudadanos a los separatistas por provocar, dicen, una fractura social de la que se va a tardar muchos años en salir. Y en este Mediodía COPE te vamos a contar la historia de Carla. Tiene 5 meses y en octubre se sometió a un trasplante de corazón. Es especial. Ha sido el primer trasplante cardíaco infantil en España y el tercero de Europa donde donante y receptor no tienen un grupo sanguíneo compatible. Operación pionera practicada en el Hospital Gregorio Marañón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Sainz puede ganar virtualmente hoy el Dakar.
Carlos Sainz está cerca de ganar su segundo Dakar. Se disputa hoy la penúltima etapa entre Lima y final en Córdoba, en Argentina. Pasan por Bolivia. El español aventaja en 44 minutos a Peter Hansel. Si hoy termina primero, va a ser virtual ganador del Dakar porque quedaría solo una etapa en Córdoba. Carlos Sainz, antes de empezar esta penúltima etapa para Televisión Española.
Bueno, yo creo que quedan 2 días, son 40 minutos por ahí. Esperemos que vaya mañana bien.
Tranquilo, confiado, como siempre.
Sí, de momento sí.
Y otro español, Javier Fernández, puede proclamarse en Moscú campeón de Europa por sexta vez consecutiva de patinaje artístico. A las 7:34 cierra su participación en el programa largo, aventaja en 12 puntos al segundo, al ruso Dimitri Aliyev. Y hacemos repaso del Abierto de Australia. Han ganado los 3 españoles. Están en octavos de final Rafael Nadal, que va a jugar contra Schwartzman, el argentino, Pablo Carreño, que va a jugar contra Cilic, y Carla Suárez, que espera rival del duelo entre Ostapenko y Kontaveit.
Y tenemos una última hora. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha pedido al fiscal y al resto de los personados en el sumario por el procés hacia la independencia que le informen sobre la petición de libertad que le han hecho el exconseller de Interior, Joaquín Forn, y el líder independentista, Jordi Sánchez. Y te estamos contando la última hora, como siempre, aquí en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que sí, que estem informats, com sempre, i ja desenrotllem, anava a dir, posem la catifa de la Nacional 240, eh? Com si la carretera la tinguéssim plegada. Mònica Carrasco.
Molt bon dia, Ricard, com estàs?
Ara m'estava imaginant com una catifa.
Una catifa tot el que és la Nacional 240, això, no estaria malament, no?
I només l'obrim dilluns, dimarts i dijous, i divendres. La gent que hagi de circular la resta de dies, que escolta, que no.
M'agrada, perquè jo en el fons tinc ànima de vedet. O sigui, jo, si podes catifa i plomes i tal, m'encanta això. Sí.
Pintem la de vermell també, ja posats.
Sí. Mònica... Estic de divendres,
Carles,
Ricard.
Estem a divendres.
Com esteu per Cope Lleida, bé?
Estem molt bé.
Sí?
Estem molt bé. Fa fresca, però ja és el que toca, per tant, tenim poca boira i això és d'agrair també, eh?
Sí, la veritat és que sí, és d'agrair. Aquí, si es para el vent, estarem tots més contents. Home, que portem uns dies que déu-n'hi-do, eh?
Ah, el vent. Sí, sí, aquí també ens ha arribat el vent i... Bueno, a veure de cara al cap de setmana, que tampoc diuen que farà...
No pinta bé la cosa.
No és que millori massa la cosa.
No pinta bé. Per tant, crida, com sempre, a la precaució més absoluta.
Total.
Tant si heu d'agafar el cotxe com si no aquest cap de setmana. Escolta, si no és obligatori, millor no agafar-lo.
Escolta, mira, jo m'avanço... I et dic que et proposo...
Proposa.
De cara a dissabte, que vagis a un poble que està aquí a la Nacional 240.
On? A veure.
Està més a prop de Lleida, les coses com siguin, però no caldrà ni que arribeu a Lleida si veniu des de la zona de Tarragona. És a les Borges Blanques.
Home, i tant.
Perquè fan la 55a edició de la Fira de l'Oli i Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. Ja sabeu... que quant d'important és l'oli d'oliva, el bo, el de
Garrigues,
veritat,
clar.
I fan tota aquesta fira que està doncs, dedicada a l'oli. La fira ja és impressionant que la visiteu, però jo no anava per la fira, sinó anava perquè fan proposta musical.
Ah, sí?
Sí, mira, durant tot el dia tu te'n vas a la fira, a les Borges Blanques, i a la nit, a partir de 11:45 de la nit, el dissabte, hi ha l'obertura de portes pel concert que tindran a Charango, a 12:45, després hi haurà Versió Impossible i després un disjockey que acabarà de posar música a la nit.
Ah, molt bé, doncs sí, escolta, Charango, oli bo, música bona, no? Una mica de rumba, Charango, sí. Molt bon pla.
Si voleu comprar les entrades, 10 euros anticipada, avui encara podeu, i demà ja seran 12 euros a la taquilla amb consumició, les dues. I te'n faig una altra, va.
Vinga, va.
Dissabte també, demà dissabte, a les 7 de la tarda, a Juneda. Si sou família, amb canalla, o és igual, si voleu fer una iniciació a l'òpera, doncs us recomano el Op Peripècia.
Ah?
Sí, sí, és el circ Op Peripècia, que després de la seva exitosa gira pel sistema solar torna, torna. I els seus entranyables personatges ens porten a través d'un viatge ple d'emocions i de riures. Qui diu que l'òpera és avorrida? O que no l'entén? Doncs tot
sí,
el contrari. Vine a veure l'Op Peripècia, que deixa't emportar per la màgia de l'imprevisible i faràs aquest bateig, si vols ho diem així, aquest bateig cap a l'òpera.
Ah, molt bé, doncs m'agrada molt. Recorda'm quan i on, això,
a Juneda. A Juneda, demà dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre Foment.
M'agrada molt la idea, perquè és veritat que de vegades tenim prejudicis, i mira, jo et volia fer una proposta també, que n'hem parlat avui al programa, i que precisament el seu promotor ens deia, és que ens hem de treure prejudicis del cap. En aquest cas jo et proposo ballet, diumenge, al Teatre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, tenim el ballet clàssic rus amb el Llac dels Cignes, és un clàssic, que es va estrenar a Moscou al segle XIX ja, i ells ens porten la versió més fidel a aquesta estrena inicial, no? Ells ja han fet una aposta, aquest ballet, per anar a la tradició més absoluta del ballet, i ens deia, és que no se n'ha de saber, no has d'anar amb cap idea feta, i és veritat, no has d'anar simplement a gaudir, hi haurà gent que gaudirà més de la música, més potser del vestuari, dels decorats, no? Però tothom apreciarà alguna cosa. Per tant, diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda, al Palau de Congressos de Tarragona, el Llac dels Cignes.
Veus que veus fer propostes pel dissabte i tu pel diumenge.
Clar, sí. Aquesta és pel diumenge. Per dissabte en tinc una altra, que potser us pot interessar. Va de teatre la cosa, i és que al Teatre de Tarragona arriba Paraules encadenades, de Jordi Galceran, amb en David Bagés i la Mima Riera. És una obra que té molt recorregut ja, té molt èxit, però si no l'heu vist és molt, molt interessant. I a més, després de la representació al Teatre de Tarragona fan fòrum a l'acaba l'obra per comentar-ho i podrem parlar amb els actors, no?, i també amb el director. Per tant, em sembla una proposta molt interessant. Això serà dissabte.
Això està bé perquè de vegades primer costa, la gent està freda de començar a parlar.
Però després ja t'han
animat. No, després s'animen i surten converses maques,
Doncs aquestes són les dues propostes així concretes. Després us recordo que aquest cap de setmana s'està de festa major d'hivern, per exemple, a La Seca, la Canonja o Constantí. Mm. O sigui que vinga, bueno, a fer-se una passejada.
Aquí hi ha molts pobles, de les rodalies de Lleida, que estan de la festa major d'hivern de Sant Sebastià.
Sant Antoni, Sant Sebastià, sí.
Hi ha moltes. Escolta, fem una pausa i parlem de cinema, va.
Curteta, que tinc moltes ganes avui de cine.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo propone...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichte.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbrera.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Doncs apa, Mònica, fes-li tu la pregunta. Bueno, dóna-li la benvinguda i fes-li la pregunta.
Vinga, va, ojo peligro, que ve la Laura González. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, aquí molt ja bé. De divendres sempre
s'entén. Quines ganes,
bé.
No?
És maco el divendres,
És maco, és maco, ens agrada el divendres. Escolta, has anat al cine o no?
Doncs sí, he fet moltes coses. Mira, vaig anar al concert de Lady Gaga la setmana passada, el diumenge, va ser espectacular, molt bé, m'ho vaig passar molt bé, i després...
Però això no compta, eh?
Home, però això també ho volíem saber.
Sí, claro.
Què tal, està bé?
Perquè
la Lady Gaga està...
Xunga.
Sí, la pobra, la veritat és que no...
Ha hagut d'aplaçar molts concerts.
Va estar bé, va estar 2 hores i quart, 2 hores i mitja donant canya, sense parar, cantant, ballant...
Sí,
saltava bé, diu. Doncs sí, i vaig anar al cine, també.
Un problema de... Ara no saps...
Fibromiàlgia, no? Sí. No?
És... Vull dir que no és de riure, ens en riem,
no,
però...
No, en absolut.
Que això és un problema greu, eh?
Doncs bé, també vaig anar al cine, vaig anar a veure Muchos hijos, un mono i un castillo.
Oh.
I m'ho vaig passar superbé.
Ah, sí?
La Laura la tenen contractada per omplir aquestes, les sales d'aquestes pel·lícules que
saps dir.
No,
no
hi anirà ningú
gent.
Aquí. Doncs hi va la Laura.
Que va, hi havia molta
veure,
gent
títol,
i la gent reia. Muchos hijos, un mono i un castillo. És un documental, un documental familiar, en el sentit de que, bueno, es posa la vida d'una família de Cuenca, no? I, bueno, la protagonista...
De Cuenca?
Sí.
De Cuenca, justament.
Sí, sí. La protagonista és una dona, que és la Julita Salmerón, i, bueno, és tot un personatge. O sigui, té uns monòlegs sobre fer, sobre com viure,
però
sobre diners...
Però per què és un documental?
Perquè és un documental.
Ah, és un documental.
Sí, però és una vida real d'una família.
Sí, sí, sí. Són 6 fills i, bueno, la dona es va tenir els somnis de comprar-se un mono i tenir un castell, viure en un castell.
Ah,
El documental comença així. Era una vez una mujer que tenia 3 sueños. I llavors, pues, explica, pues, la vida de la Julita, que ara és una octogenària, i, bueno, té allí els seus 6 fills, que són benvinguts, una cosa que me va agradar, també.
I viuen al castell.
No, bueno, a veure, no t'hi puc explicar més, perquè
no, té trama. Spoilers.
Té trama, el documental.
El mono ja deu ser mort, suposo.
L'has de veure, Ricard, i riuràs, perquè a més
quants
és una comèdia.
Quants anys
viu un mono? Pues no ho sé, però no ho diuen, això.
No.
Si la vas a veure, jo crec que t'agradarà. És del teu rotllo, Ricard.
Però, vols
és
dir?
Comèdia, sí.
Que
és comèdia
jo
sóc
un fric de Star Trek i aquestes històries.
I t'agradarà.
Ah, vale.
I tant,
bueno,
i tant.
Pues mira, encara m'agradarà i tot.
Doncs bé, i per aquesta nit, pues, tinc previst anar a veure Mazinger Z.
Oh!
Hombre, hombre, qui has anat a tocar el moll de l'os a una generació sencera, no?
Després us l'explico una mica, vale?
A la meva, tu, Mònica, no, que ets
jo
més
no.
jove.
Jo no, jo he de dir que
jo
ja
sí,
he vist reposiciones.
Pues, vols veure, vols creure que jo no l'he tornat a veure mai més des de que era petit?
Ja, pues ja
tens una bona oportunitat aquest cap de setmana.
I arrossegues els teus nens a veure-la, també.
Igual claro. Se'n riuen de mi. Bueno.
No, no, no et creguis, eh? No? Ja t'explicaré, a veure. Quan arribem a les estrenes, t'explico de què va.
Vinga, va, pues estrenes de la setmana.
Bueno, començarem amb les americanades, amb los papeles
però
del
no,
Pentàgono.
No ho diguis així, jo, ho dius amb un to despectiu.
To despectiu, jo també ho he notat, Ricard.
Americanades.
Que... És americanada perquè és Steven Spielberg, correcte. Tom Hanks i Meryl Streep. És claro. La Santíssima Trinitat.
Sí, és hollywoodiense total. No,
però no, no t'agraden les americanades?
Jo no les vaig a veure al cine, no sé que tinguin uns efectes especials dignes de veure'ls a la gran pantalla.
Ah.
Jo si les veig, pues, allò, un cap de setmana,
home,
a la tele...
És caret i s'ha de triar molt bé el
claro,
que l'ha de veure.
Claro. Sí. Doncs bé, tenim aquesta de los papeles del Pentàgono, que com ha dit la Mònica, pues, és l'última producció spielbergiana amb Meryl Streep i Tom Hanks com a protagonistes. I bueno, és un drama periodístic basat en fets reals. Està situat al juny del 1971, quan els diaris New York Times i el Washington Post doncs, van prendre la decisió en favor de la llibertat d'expressió i van informar sobre uns documents del Pentàgon i diversos secrets per part del govern dels Estats Units que involucraven quatre dècades de presidents, amb quatre presidents diferents. I bueno, es va descobrir aquí a la pel·lícula descobrim la figura de la Catherine Graham, que és la que fa Meryl Streep, i del Ben Bradley, que és el del Tom Hanks, que junts doncs, van decidir donar suport al New York Times i lluitar contra l'administració Nixon, que tractava de controlar els mitjans de comunicació. La cosa va ser tan sonada i tan important, que anava sobre la informació classificada de la guerra del Vietnam, que va acabar a l'acord del Tribunal Suprem. Imagina't si va ser el tema gros.
A mi em ve molt de gust aquesta, eh?
A veure, és una garantia de qualitat tenir aquesta Santíssima Trinitat. Tampoc clar. No vas a veure una mala pel·lícula. Lo que,
de
clar,
totes
és
maneres,
que
fixa't que el Tom Hanks darrerament és de dir que o ha desemmascarat l'Església o ha desemmascarat governs.
Bueno, ja està bé que facin una mica de cinema de denúncia i no només luz i color, no?
Bueno, jo no m'agrada molt Tom Hanks a Toy Story, sobretot perquè no se li veu la cara.
Oh!
Que la veu a Woody. No sé per què, li tinc una mica de mania.
Ja,
jo em vaig
ja
quedar
que és una amb
Forrest Gump.
Eh?
Me vaig quedar amb Forrest Gump i després ja no em va agradar res del que va fer.
Per cert, ara que dius això, saps quina he vist jo darrerament? Que és estrena de Netflix, però és estrena Màquina de Guerra.
No l'he vist.
No,
del Brad Pitt.
I què tal?
Doncs la veritat és que és una...
És basada en fets reals, eh?
Ah, sí? Doncs sí, és una denúncia sí. total, eh?
Ah, doncs me l'apunto.
No, és una denúncia i una denúncia total al sistema, a com ens manipulen i a com va això de les guerres, de la guerra de l'Iraq, de l'Afganistan i totes aquestes històries per part dels americans.
Bueno, o sigui... deixem una mica la guerra, que ara tinc una comèdia. Va.
Vale.
Tindrem Plan de xiques, Girls Trip. És una comèdia femenina, semblant a algunes que han sortit darrerament intentant imitar el Resacón en Las Vegas.
Però està ben imitat o no? Perquè si no, no...
Bueno, és diferent. Són quatre amigues de la infància que viatgen a Nova Orleans. Per tant, ja no és Las Vegas, és Nova Orleans. I és un rotllo diferent. És per anar, van allí per anar a un festival i aprofitant que una d'elles és escriptora i fa llibres d'autoajuda, doncs ha d'anar allà a fer una xerrada del nou llibre i s'emporta a tres amigues. Bueno, durant el viatge, doncs, l'amistat entre elles revifarà una mica, però també sortiran a la llum la seva cara més salvatge, en plan festa, que les impulsarà a cometre bogeries, a ballar, a tenir conflictes i romances, però sobretot a passar-s'ho pipa. La crítica l'ha deixat molt bé i veient el tràiler... Mira que no sóc massa afina amb aquest tipus de pel·lícules, però la miraria.
I tot això en una nit, no?
A mi em fa mandrota, eh? Així d'entrada, però bueno...
Però
si
tu, Mònica,
dius...
has vist Resacón?
Sí.
La 1?
Sí.
I la 2?
Sí.
I la 3?
No.
Doncs la 3 és... jo crec que és un bon tancament, de la trilogia.
No, no, que la tanquin ja està bé, eh?
No, però mírala.
Ai, Ricard...
A més, bueno, a la 3 surt el... Com es diu el que fa de dolent, Laura? El que fa de Pedro Picapiedra.
El Goldman... No, com se diu? Ai, no me'n recordo.
Aquest senyor gros.
Sí, John Goodman.
Sí. John Goodman, això.
I és una bona trama, eh? Tot i que sigui Resacón. Mònica, mira-la. Mira,
a mi, mira, ara m'has tocat perquè a mi John Goodman m'agrada molt.
Doncs mira-la.
Ara
tinc
curiositat.
Mira-la. Laura, cap on anem?
Pues anem cap a Sud-amèrica. M'estàs matando, Susana. Vale, que és una pel·lícula mexicana, és una comèdia dramàtica romàntica. Ja ho sé que no t'agrada aquest terme de comèdia dramàtica, però és el que és.
Comèdia dramàtica i romàntica, no me li falta bèl·lica.
Sí, de terror. Sí.
A veure, és un film que tracta sobre una ruptura. Llavors, pues, és una comèdia dramàtica.
Ui, sí, és una comèdia que vaja.
Bueno, es tracta d'un actor jove que està interpretat pel Gael García Bernal, que viu la vida com si fos una festa i un dia s'aixeca i descobreix que la seva dona doncs, l'ha abandonat sense cap explicació o advertència. La seva dona és interpretada per la Verónica Echegui, que és una actriu espanyola. I bé, ell la busca per tot arreu i al cap d'un parell de mesos de parlar amb la gent del seu entorn, doncs descobreix que la Susana, la seva dona, doncs se n'ha anat a una universitat als Estats Units. Llavors el protagonista doncs se'n va darrere d'en Bella a buscar-la per mostrar en una pel·lícula com aquest personatge, que està interpretat pel Bernal, doncs... bueno, doncs s'enfronta a una rígida i discriminatòria societat a l'estat d'Iowa.
O sigui, és una pel·lícula d'una pel·lícula.
No.
O sigui, dins de la pel·lícula
fa una
pel·lícula.
Ell és actor, a la pel·lícula, però no té res a veure.
Val.
O sigui, ell simplement se'n va a buscar la seva dona, que l'ha abandonat. Va d'això, la pel·lícula.
Uh-huh.
Bueno, sembla que no està mal. És mexicana.
Tampoc tindríem un gran interès, segons veig.
Pues la següent jo penso que tampoc us agradarà, però a mi sí, ¿vale? Es diu 1974, també és mexicana, 1974, La possessió d'Altair. Com bé indica el nom, doncs és una pel·lícula de terror sobre possessions. Però m'ha agradat molt el rotllo de metratge granulat, així emulant a un film de 8 mm dels anys 70, i li dona aquest aire de gravacions domèstiques trobades, a l'estil La bruja de Blair, però en plan vintage. Llavors, pues a mi pues, m'ha cridat l'atenció. La trama va sobre doncs, aquest conjunt de gravacions que en lloc de tenir les típiques escenes de felicitat familiar doncs, mostren l'horror d'una parella de recent casats que van desaparèixer a la meitat dels anys 70 a Mèxic.
Vinga.
A veure, duren 90 minuts de
igual,
sang i fetge, però la sang i fetge amb color sèpia, així com els filtros d'Instagram, saps?
Així fa menys cosa, si no és... No?
Clar,
si
pots... sembla que hagi de ser menys dur.
Jo ho respecto tota la vida, però jo no hi aniria mai.
La següent pel·lícula és Zama, és una pel·lícula argentina i explica la història de Don Diego de Zama, un oficial militar espanyol del segle XV que espera en un lloc remot a que el transfereixin a Buenos Aires i li siguin reconeguts els seus mèrits. No obstant, els anys passen i acaba perdent-ho tot. D'aquesta forma, doncs, decideix atrapar a un perillós bandit i recuperar el seu noble nom. Està basada en una novel·la existencial d'Antonio Di Benedetto, escrita a meitat de la dècada dels 50 del segle passat. La crítica l'ha deixat molt bé. Jo he vist el tràiler, no me n'he enterat de res, amb la qual cosa, pues, també està bé, és d'agrair.
És d'aquestes que un mes després ens diràs, ara ho he començat a agafar.
Sí, potser, sí. S'han
de reposar.
I això de que la crítica l'ha deixat molt bé, ja em fa por, eh?
Ui, m'acabo de donar d'una cosa.
De què?
Que no li hem preguntat a la Laura el plat al que li ha recordat la pel·lícula que ha anat a veure.
És veritat, clar, com doncs, que va tan poc al cine que no ens
recordem. Clarament és un tortell de Reis.
Oh!
Perquè...
Però quina pel·li havies anat a veure?
La del mono i el castillo, sí. Los hijos...
Sí, però perquè el rerefons és molt nadalenc. Penseu que és una dona, la Julita, que ella comença el Nadal el 1 de desembre i l'acaba al setembre, i té allí el pessebre ficat, que és un altre personatge, el pessebre, saps? Vull dir...
O sigui, al setembre recull el pessebre i el torna a posar l'1 de desembre.
Sí, i hi ha un moment de la pel·lícula que diu, tinc unes ganes de que llegue la Navidad, si ja està aquí mismo, i li diu el seu fill, però si estamos en julio, saps? I ella diu, però jo és que tengo tantes ganes que per mi ja està aquí,
ja
saps?
Està.
Vale, doncs perdoneu la interrupció, és que ara m'ha vingut al cap.
Mira això, o sigui, escolta això. Això es posa tan japonès.
Sí.
Home, Laura, a veure. Sí, jo perquè sé el que és, perquè ho tinc escrit aquí, si no...
Home, serà Mazinger.
Claro, Mazinger Z Infinity, que clar, és una pel·li japonesa, pues te fico la música en japonès, no? Bueno, pues va del malvat Dr. Hell que ataca la Terra i el poderós robot gegant Mazinger Z es decideix aturar-lo. L'animació reprodueix escenaris reals, com la Sagrada Família a Barcelona o la Torre Inclinada de Pisa, i jo l'aniré a veure i us diré què tal. Pinta molt bé, la veritat és que pinta molt bé, i crec que no, que la bretxa aquesta generacional no és un impediment.
O sigui, que tu aquest cap de setmana aniràs a veure el Mazinger Z i la possessió d'Altair aquesta...
No, la possessió d'Altair la veuré algun dia d'estos a casa meva. Vull dir, no aniré al cine a veure Igor.
Com que no?
No, el prefereixo en pantalla
però
petita.
Però si tu ets la que te'n vas al festival aquell de sang
sí,
i fetge.
Sí, però...
Com es diu?
El festival de Sitges.
Com es
però hi ha de tot tipus. És cinema fantàstic i de terror. Bé. Llavors, a mi el terror m'agrada passar-lo a casa, amb la manteta, amb el té, saps? de poder cridar i no assustar el del costat. Pues bueno, també tindrem una altra pel·lícula d'animació, en aquest cas una pel·lícula russa, que es diu Salvando al Reino de Oz. És una aventura que compta amb els principals personatges del Mago de Oz, que ara lluiten contra Urfin en lloc de contra la bruja malvada de l'Este. Llavors, bueno, pues aquest malvat senyor Urfin vol conquerir Oz amb un exèrcit de ninots de fusta. Llavors, la Dorothy i el Toto, que és el seu gos, lluitaran contra els plans d'Urfin amb l'ajuda pues, de l'home de llauna, el lleó covard, que ja no és tan covard gràcies al Mago de Oz, i l'espantaocells, perquè això passa després del Mago de Oz. Mm. És com una versió renovada i la Dorothy ja és una mica més gran.
Avui que bé que ens has portat les estrenes a través de continents,
sí.
Arribem a Europa.
Sí, arribem a Europa. Amb aquesta banda sonora, que és Betty Blue, composada per Gabriel Jaret, és una pel·lícula francesa, i us porto també pues, un parell d'estrenes franceses. Una és 120 pulsaciones por minuto. És un drama sobre el SIDA, més concretament en la seva afectació als homosexuals. La trama es situa a París, a principis de la dècada dels 90, on un grup de joves activistes intenta generar un moviment de conscienciació sobre la malaltia. Alguns d'aquests protagonistes, doncs, d'aquests activistes, doncs, ja estan a les últimes degut a que han renunciat als paliatius farmacèutics, però tot i això segueixen en peu de lluita. És una pel·lícula que ha rebut molt bona crítica i ha estat premiada a Cannes, d'aquesta de 120 pulsaciones por minuto. També tindrem l'altra estrena, que estava prevista pel 17 de novembre, i us la vaig explicar una mica.
És veritat.
És la del joven Karl March. Va sobre bueno, l'amistat entre March i Engels i les seves històries d'amor, els seus ideals, la seva joventut, també a París, Brussel·les i Londres. És un film amb uns colors i una fotografia doncs, molt atractius i a part d'oferir contingut una mica pseudohistòric i dramatitzat. Pot estar bé. Per cert, Mònica, vas anar a veure la del Loving Vincent o no?
No vaig poder.
Mon pare sí que hi va anar i em va dir que molt xula.
Sí?
Sí, hosti, que val la pena veure la cine.
Hauré de mirar la Rambla de l'Art a veure si a Cambrils, a veure si me la continuen posant. Fan un cicle de documentals, eh? Això sí, continuen tenen el de Renoir també, i el jove Karl Marx també el podem veure allà a Cambrils, eh?
Doncs bé, ara ja tornem cap a casa i tenim dos estrenes espanyoles. Una és Las heridas del viento, que és un drama teatral sobre la identitat sexual amb una Kitty Manber molt espectacular. Va sobre un noi, el David, que en la mort del seu pare doncs, ha de fer càrrec de les seves pertinences, entre les quals hi troba unes cartes d'amor a un altre home. Llavors, desconcertat pel descobriment, doncs, decideix visitar el suposat amant del seu progenitor i descobrir la veritat. I tindrem també un documental, El mar nos mira de lejos, que és un documental entre el documental i la ficció. ¿Vale? Explica una llegenda d'una civilització perduda que va ser enterrada sota les grans extensions de dunes del sud d'Espanya. Així, doncs, alguns exploradors busquen les petjades dels antics pobladors d'aquestes terres o bé una ciutat sepultada a l'arena. Aliens a tot això, un grup de persones doncs, habita en aquestes terres enfront del mar. És una pel·lícula, un documental reflexiu i silenciós i té una fotografia molt xula, la veritat.
Bé, doncs, déu-n'hi-do, quina cartellera hem tingut avui. Hi ha per a tots els gustos, eh?
Sí, però hi ha una mica de tot, és veritat, està bé, és un plat combinat.
Sí.
Mira, per seguir fent la simbologia.
Clar.
Laura González.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Laura.
I Mònica Carrasco.
Ai, Ricard Álvarez, què farem?
Nosaltres... saps què podem fer de cara al cap de setmana?
Descansar?
També, però deixem, la catifa aquesta de la Nacional 240 la deixem, que pugui circular la gent, la deixem
això.
Posada.
Vinga, va.
I dilluns ja decidim si la pleguem o no.
Dilluns, de fet, sí. Dilluns, si tot va bé, parlarem de la Nacional 240. I de fet, volem fer una crida, aprofitem, pels oients que ens truquin o que ens enviïn missatges per si en són usuaris, no? Per saber una mica...
Com la viuen
ells.
I com la pateixen.
Exacte, doncs ja saben, a les vies habituals del programa, el Twitter @copelleida@copetarragona, ens ho poden fer saber. I si no, dilluns recordarem el telèfon perquè truquin.
Mònica Carrasco, bon cap de setmana.
Igualment, Ricard Álvarez.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
el Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973 28 95 20.
Obrim tots els dies.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Ahora sí, Clínica Zara Dental, somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cobreix-te de la pluja sense perdre estil. El periòdico presenta en exclusiva la col·lecció de paraigües Pepe Peñalver. De qualitat, amb doble capa i amb dissenys diferents per a cada estil. Aquest diumenge, primer paraigua per tan sols 9,99 €. Només amb el periòdico.
Doncs directe ja busquem les senyals horàries que ens marquen 2:15. Ja saps que si pateixes la Nacional 240 ens pots trucar al 973-279-101 o ens envies el WhatsApp, eh? Que sí, que posem rumb cap a les 2:00 PM amb el nostre espai groc, on acabem ja de donar propostes de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana, perquè aquí no ensenyim ja només el cap de setmana, hi ha propostes durant tots els dies, a Lleida. I ho fem sempre ben acompanyats, amb la Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També tenim a la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, Puri Terrado. Puri,
molt
què tal?
Bon dia.
Per cert, Puri, has vist la proposta de la plaça ja de l'Auditori?
Sí.
I què tal?
Doncs
com a no com a l'entorn, no, com a directora de l'Auditori.
A veure, perquè, clar, a mi m'agradava una proposta, m'agradava molt una proposta que era com un auditori obert. Era una plaça oberta, que hi havia grades a l'altra banda de la plaça, llavors era una mica l'auditori d'hivern i l'auditori d'estiu.
Ah.
Quin era el seu problema? Era que era una plaça molt dura.
Clar. Llavors, molt dura vull dir que no havia vegetació.
Sí, posaven una gran carpa, la proposta era amb una gran carpa que es regués al terra també perquè hi hagués a l'estiu.
Pues tampoc hagués estat malament, eh?
Però, bé, aquesta jo entenc que...
No, contenta tothom no, és impossible.
És impossible, i els lleidatans sempre ens hem queixat que a Lleida es fan unes places molt dures. Llavors, doncs, l'opció de la comissió aquesta vegada ha estat una plaça amb arbres i terra, amb pedra, i bé, jo penso que...
De totes maneres, hi ha termini per tenir la plaça ja practicable...
Doncs, a veure, diuen que volen començar les obres enguany, sí.
Bueno, comences una cosa i acabes
sí,
una altra.
Sí, home, no ens poden deixar a l'aire molt temps, perquè nosaltres estem contínuament, tenim gent cada dia amb el conservatori, l'accés no es pot tancar. A
molt
veure com ho faran.
Bueno, ho anirem explicant també des de l'Espai Groc. També ens acompanya avui el director de l'Intèrpret, l'Alfons Pérez. Alfons, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la productora de la Baldufa, la Amàlia Metlló. Amàlia, què tal? Bon dia.
Bon dia, bé.
Ho he dit bé, eh?
Sí.
Marta.
Bon dia.
Veus? No has esmorzat bé avui o estàs ja morta de gana per anar a dinar. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, home, t'allunyes del micròfon. No, igual no tens ganes de parlar. Bueno, és igual, no et toque tu encara. Puri, mira, Puri Terrado, va, ja que estàvem amb l'auditori, anem a parlar perquè aquest diumenge teniu a l'orquestra Julià Carbonell,
sí,
amb l'Alfons Reverter al capdavant, però amb un d'aquells projectes que també crec que engresquen a la resta de la gent.
Doncs sí, l'orquestra Julià Carbonell cada any li agrada fer propostes que siguin molt pedagògiques, i en aquest sentit, doncs, aquesta vegada ens porten un programa que hem preparat conjuntament amb l'intèrpret, amb l'orquestra de l'intèrpret, l'orquestra simfònica, que, com tots sabeu, l'intèrpret no solament és escola de música, també és conservatori de grau mig, i llavors s'han treballat conjuntament. Jo penso que aquests projectes són molt interessants perquè fan que els alumnes realment es motivin i creixin, perquè vol dir que treballen amb un director de reconegut prestigi.
Això, i a més pujar sobre l'escenari de l'audiència auditori juntament amb l'orquestra Julià Carbonell.
Sí, sí, sí.
Que això també és maco. Alfons, quanta gent portaràs?
Bueno, la nostra orquestra són 50. Vol dir que veurem una orquestra final de prop d'un centenar, que és una cosa sempre molt interessant.
I com es col·loquen? S'intercalen o es col·loca una i una altra sobre l'escenari?
No, això
és... O va per instruments?
Es pot fer de moltes maneres, però el que vam decidir ja fa temps amb l'Alfons Reverter era compartir faristol, vol dir intercalar, o sigui, posar un professional, un professor amb un alumne a cada faristol. Llavors, les orquestres estan com a duplicades, representen. Nosaltres tenim totes les veus, violins primers, segons, violes, cellos, els vents, doncs els violins primers es barrejaran i estaran on han d'estar els violins primers. O sigui, serà com una orquestra més grossa.
Correcte, això vull dir.
Però l'experiència que estem buscant és que els alumnes tinguin la sensació de tocar al costat d'un que en sap, i molt, evidentment. I després l'altra paraula clau és el fet d'ajuntar dues orquestres i el programa que hem preparat, que és molt interessant, que és molt simfònic, doncs poder-lo escoltar, o sigui, que ells puguin tenir la sensació d'haver tocat amb un gruix simfònic molt gran. No és el mateix tocar 50 que tocar 100.
I tant.
Llavors, en aquest sentit, les obres que interpretarem, que són una suite superconeguda, l'Arlesian de George Bizet, i el poema simfònic Finlàndia, que és espectacular, que és un d'aquests poemes...
És d'allò que no es pot perdre.
És molt xulo.
Te posa la pell.
Són 11 minuts superintensos, que no és el mateix escoltar-lo amb 50 que amb 100. És evident que una orquestra de 25 professionals sonaran com 50 amateurs, però en aquest cas sumem dues orquestres, i serà espectacular, vull dir, no tinc cap dubte. Fins i tot podem avançar que tenim un bis preparat, que no direm el títol ara, però que la gent també li agradarà molt, i amb tants músics a l'escenari és una experiència sempre importantíssima.
Estic veient que no només ja pels familiars dels joves que hi ha a l'orquestra simfònica de l'intèrpret, sinó per públic en general.
Evidentment, clar. És que la qualitat no la discutim. Aquí, precisament, del que es tracta és d'obtenir un resultat sonor professional.
Això serà diumenge, 7 de la tarda. Diumenge a les 7 de la tarda.
A l'auditori.
Escolta, des de quan es comença a preparar això?
Nosaltres des de l'1 de setembre, des del primer dia de classes que estem muntant aquest programa, i ara la darrera part del trajecte, l'Alfons Reverter ens ha vingut a assajar algun cop, i aquests dies, ara el dissabte, tenim un assaig molt intens tot el matí amb els músics de la Julià, i dissabte per la tarda fem un concert que es farà al col·legi, servirà per posar en marxa el programa, i el diumenge a l'auditori.
El dissabte aneu al col·legi a la tarda, tots també?
Tots igual, el mateix format de concert a les 7 de la tarda.
La Julià Carbonell i la Simfònica de l'Intèrpret. Déu-n'hi-do. És maco, aquestes activitats, Puri?
Jo crec que sí, perquè això provoca que es creï públic, que es creï afició, i que a més els nois que estan estudiant vegin que és el futur professional, no?, i de músic. Per tant, pot ser que hi hagi nanos que amb aquesta experiència puguin acabar de decidir què és el que pensem fer amb el seu futur.
Que a més tenim com dos reptes de cara a l'auditori. Un és que la gent hi vagi,
sí,
però que després la gent hi repeteixi.
Sí, sí, sí.
Que tenim dos reptes, que la gent hi vagi, que encara hi ha gent que ens escolta que no hi ha anat mai, i això no pot ser.
Evidentment, doncs això també vol dir que gent que potser no havia anat mai a un concert de la Julià Carbonell,
també.
Li pugui agradar i digui, home, doncs em vull fer amic de la Julià Carbonell, que llavors tenen abonaments i tenen preus especials i tenen ofertes que fa la Julià Carbonell a tots els seus amics, i per tant també això indirectament repercuteix en una campanya de difusió en aquest sentit.
I tant que sí. Al fons...
no oblidem que la Júlia Carbonell és la nostra orquestra,
sí, sí, sí,
és l'orquestra
sí,
de Lleida, no? I per tant, el que volem és tenir molts abonats.
Al fons, seguiu, a l'intèrpret seguiu fent de tot, eh? Bateria, guitarra... Ho dic perquè darrerament he conegut un nano petit, bueno, petit, 9 anys, que ve a fer bateria,
sí,
que els pares estan contents, sí, i un altre que ve a fer guitarra elèctrica.
Sí, però això ja fa 20 anys.
No, ho sé, ho sé, per això dic, seguiu fent de tot.
Sí, fem de tot a totes les edats, perquè el que es tracta és que la gent faci música d'una manera o d'una altra, que compri música, que aixafi els escenaris, que sigui consumidor, i per això qualsevol experiència que puguem aportar-los a part de la classe, com és un exemple els concerts d'aquest cap de setmana, doncs serà benvinguda sempre.
A més, a l'intèrpret també teniu branques dedicades a la música electrònica o a les noves tecnologies?
Sí, ja fa 7 anys que tenim un conveni amb una escola de Barcelona que es diu Microfusa i fem formació amb música electrònica, amb DJ, amb tècnic de so, amb tot aquest àmbit que també està relacionat amb la música.
Molt bé. Això és una més a més, eh? No és el que veurem el diumenge.
Aquest diumenge no hi ha res d'electrònica i per acabar, si em deixeu dir, doncs, una cosa que deia la Puri o que tu li preguntaves, no? El que els alumnes xafaran l'auditori. Per sort, estem en una ciutat que l'auditori per nosaltres és molt accessible i els nostres nens tots han xafat l'auditori un munt de vegades. O sigui, no els hi serà estrany xafar l'auditori. El que sí que els hi serà estrany és fer-ho en aquestes condicions professionals, que això és el que busquem.
Clar.
Nosaltres el que volem és que els alumnes visquin una experiència el més professional possible, perquè primer que la gaudeixin, després que aprenguin, i després que puguin valorar el que deia la Puri, que a algun se li pugui despertar de dir, ostres, doncs això m'ha agradat tant que m'hi vull dedicar, que ja tenim gent que es volen dedicar, però si n'hi ha més, millor.
Molt bé. És un bon espectacle, però a més és una bona acció pedagògica.
Totalment.
Com ho és, Puri, l'Op Peripècia. Escolta, el meu fill van venir amb l'escola.
Ja havíeu vingut.
A nivell familiar, però sí. Van tornar a venir i va tornar encantat. Però crec que seguiu tenint obra aquest cap de setmana.
Doncs sí. Demà a les 7 de la tarda a Juneda ho fem... És un concert solidari. I bé, ahir esperem veure molt públic, perquè la causa s'ho val.
Dic pedagògic perquè és una porta d'entrada al món de l'òpera.
Al món de l'òpera, sí, sí, és un espectacle que la gent surt encantat de la vida. Jo, en teoria, demà el matem, perquè arriba un moment que ja dius, bé, ja està. Però realment és un espectacle que podria girar per tot arreu si tinguéssim més disponibilitat tots els intèrprets. No?
Però tu te'n recordes de l'1, 2, 3?
Sí.
Te'n recordes que sempre que deien que ja no el tornaven a fer i clavaven la caixa, després la tornaven a desclavar?
Sí, sí.
Això és desclavable, no? Entenc, l'operitació. Sí. No l'enterrem del tot, encara.
Jo a l'Antonio ja li dic, home, podríeu vendre el copyright de l'espectacle amb alguna companyia.
Clar.
Sí, amb alguna companyia, perquè realment doncs està molt, molt ben trobat
i
la gent ho passen molt bé. I a més és el que tu dius, és una porta d'entrada al món de l'òpera molt, molt propera i que la gent surt encantada.
Molt bé, gràcies, Puri. Per cert, a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia, segueix el Once Upon a Time, segueix allí l'exposició aquesta que ens explica què fan
els personatges del conte, una vegada els nens se'n van a dormir.
Me n'han parlat molt bé,
Bueno, la veritat
he de venir encara.
És una exposició de molt petit format, però crida l'atenció, són uns quadres que criden l'atenció.
Fins quan la teniu?
Fins al 31.
Fins al 31, per tant, home...
No queda 15 dies.
Queda 15 dies, però com sempre, no ens esperem al darrer dia. Once Upon a Time, que està al claustre infantil a l'entrada a la dreta. Avui, ja ho vam anunciar la setmana passada, Antoni, avui teniu la inauguració de la exposició que té a veure amb Cervantes.
És una exposició que es diu 16 personatges que meravellen i Miguel Cervantes. És una exposició produïda per Acció Cultural Espanyola. Es va fer l'any 2016 amb motiu del quart centenari de Cervantes i ha rodat per moltes biblioteques de tot el territori. Nosaltres la vam veure a Madrid a la Biblioteca Nacional, ens va agradar moltíssim, vam pensar que podia encaixar molt bé la la nostra biblioteca, i us he de dir que ara ja està muntada, està res, la inaugurem ja.
Que tu ja l'has vist.
Jo ja l'he vist, clar. I és preciosa, és molt bonica, perquè és una aproximació a Cervantes, però no tant a través de la seva, del personatge, sinó a través del seu, dels personatges de les seves obres. Uh-huh. O sigui, hi ha escenificacions de la Galatea, del Rinconete, de tots els personatges, del Sancho, no cal dir-ho, i del Quijote, i hi ha com... el format és com a 9 llibres grans fets de fusta, i a cada llibre hi ha un personatge amb la seva significació, un rol també explicatiu, i bé, és una exposició que crec que la gaudiran molt a nivell familiar, a nivell d'adults, a nivell d'escoles. Tenim la sort que la tindrem fins al dia 31 de març, o sigui, fins passat Setmana Santa. Uh-huh. I és de les exposicions que em fa il·lusió de recomanar, la veritat.
Molt bé. Per cert, si avui teniu temps, aquesta tarda, uh-huh, o sigui, avui la inaugureu aquesta tarda, però a més a més tindreu la...
Aquesta tarda tenim la conferència, uh-huh, de la comissària de l'exposició, Rosa Navarro, que és doctora per la Universitat de Barcelona, és una especialista en Cervantes, i precisament ens parlarà de Cervantes a través dels seus personatges. Us la recomano moltíssim, tant les persones interessades en literatura com en aquesta època, perquè també ens l'han recomanat molt com una conferència molt interessant.
A quina hora serà?
A les 6:30 de la tarda.
Doncs a 6:45 teniu aquesta la comissària, la Rosa Navarro, la comissària d'aquesta exposició, que estarà fent aquesta conferència, que només que us interessi el tema, són aquestes conferències que val la pena anar-hi, i després visitar...
Sabem, doncs, que és un divendres a la tarda, que no és precisament el millor dia de la setmana.
No n'hi ha mai de millor,
però...
Això ja ho tinc clar, eh?
Però, bueno, era el dia que teníem, i la veritat és que us la recomanem i que no us la perdeu.
Mm-hmm. Molt bé. De cara a la setmana vinent, dilluns a 6:45 de la tarda...
Tornem a iniciar el cicle dels 10D, són aquestes tertúlies literàries que fem escriptors lleidatans. Aquest dilluns tindrem a Carles Porta, el que és periodista, escriptor, productor i director audiovisual, que just ara va estrenar aquesta sèrie de Els Comtes, em sembla que es diu, que fan ara també per TV3, i bueno, ell és d'aquí de Lleida, i parlarem tant de la seva obra, les tertúlies les condueix Anna Sáez, i parlarem tant de la seva obra com de les recomanacions de 10 llibres que ell ens recomana a llegir als lectors de la biblioteca. És un cicle que ja és el tercer any que el fem, tercer o quart any, ara no ho recordo, i ben, estem molt contents, i la voluntat és continuar-lo, perquè ens permet, per un costat, a la biblioteca donar visibilitat als escriptors de Lleida, i per l'altre costat, que aquests escriptors ens estan ajudant a crear tota una biblioteca de recomanacions pels usuaris.
Amb el Carles Porta en fareu més o només ve aquest cop?
Només aquest cop. Cada sessió la fem només un dia.
Val. Per tant, no, ho deia justament perquè parem cura a fer bé l'agenda, que després... Mm-hmm. No, ja hi tornaré a anar. No,
el
Carles ve aquesta vegada, dilluns. Dilluns a 6:45 de la tarda.
Mm-hmm.
I a la meitat de la setmana.
Sí, el dimarts, també a les 5:30 de la tarda, tenim la darrera pel·lícula del cicle Amb tots els sentits, que és aquest projecte que com a biblioteca estem immersos, i que aquest any 2018 hi treballarem molt a tope, que és el fet de que la biblioteca esdevingui una biblioteca inclusiva, tant a nivell de continguts com d'accessibilitat, de formació del personal, de tot. Estem treballant per a que, bueno, que tothom tingui cabuda a la biblioteca, i tothom hi trobi el que necessiti i ho pugui utilitzar d'una manera fàcil. Amb aquest motiu vam també organitzar aquest cicle, que és Amb tots els sentits, i la darrera pel·lícula és Cabeza de perro, que tracta d'un noi amb uns problemes neurològics que li fan uns comportaments estranys, i bueno, una mica com es va desenvolupant.
Mm-hmm. I l'hora del conte, també.
I l'hora del conte, l'endemà, un altre projecte que també tenim endegat, que es relaciona molt amb aquest, que és Biblioteques sense fronteres. És un projecte també que ens hi hem adherit des de la Biblioteca Pública de Lleida, que és també compromesos per a tenir un món més just. I llavors tindrem, per un costat, una hora del conte, que és una hora del conte on és una hora del conte sobre els drets humans, i és del grup Vivim del Cuento, i una mica la presentació és: què passaria si no poguésseu anar a l'escola perquè us heu de quedar treballant a casa? O què passaria si els dolents del conte decidissin ser bons?
Ah, mira.
Això està fent també diferents biblioteques, ens ha arribat pel Servei de Biblioteques aquesta activitat. societat i és una mica conscienciar els nens amb aquest tema del compromís. I després tenim la conferència a les 7 de la tarda, que és una trobada amb testimonis personals. En aquest cas es parlarà de la realitat de Colòmbia des de la mirada dels defensors i de les defensores dels drets humans. Comptarem amb la presència de Sílvia Irene Berrocal i Edilberto Daza, que són persones defensores de drets humans a Colòmbia, protegides i acollides a Catalunya, al Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans. Per aquesta activitat hi col·labora Garrigues Cooperació Internacional, Amigos Mira i el suport de la coordinadora d'ONGs i d'altres moviments solidaris de Lleida.
Molt bé. Saps, l'altre dia em van tornar, una persona que conec, va tornar a parar pel carrer i em va dir, escolta, allò de l'hora del conte, de la biblioteca, torna'm a recordar, i no vaig saber què dir-li, que imagina, torna'm a recordar a partir de quines edats és recomanable.
Nosaltres fem, cada mes intentem programar una activitat per a nadons a la biblioteca, ho fem els dissabtes al matí, i una mica les edats recomanades és de recient nascuts fins a 3 anys. Després, l'hora del conte, que la fem habitualment al claustre de la infantil, recomanem a partir de 3 o 5 anys perquè els nens puguin entendre millor el conte i passar-s'ho més bé. Si algú vol vindre amb un nen més petit no hi ha problema, però bé, una mica
no,
la recomanació
no, no li traurà el
no,
profit,
una mica és la recomanació a partir de 3 anys. Aquesta habitualment el fem una vegada al mes allí al claustre. I després fem hores del conte temàtiques amb casos com aquests, quan tenim una proposta doncs, com aquest cas de Biblioteques Sense Fronteres, que fem un conte temàtic, o a vegades que fem també els contes en anglès, bueno, alguna cosa així.
Molt bé. Per cert, l'altre dia em van donar records per tu i em van dir, dius, que l'Antònia ens ajuda moltíssim. Vaig parlar amb el Juan Manuel Sánchez, director del Banc de Sang, i parlàvem de les maratons de Dona Sang, que s'ha fet aquesta setmana, i vaig dir, que si jo a la biblioteca pública sempre em fem, quan la fan, l'Antònia, la directora, ens en parla i diu, és que ell diu, allí estem perfecte quan anem allà.
La veritat és que nosaltres ens suposa, és una activitat que ens suposa un enrenou molt gran com a biblioteca, perquè, diguéssim, la nostra activitat és una altra, però els acollim amb molta il·lusió i, bé, ja sempre reservem d'un any per l'altre les dates.
I tant que sí. Gràcies, Antònia. Maribel Tost, escolta, com estàs?
Molt bé.
Maribel, estàs bé?
Molt bé i molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Saps per què t'ho dic? Perquè jo, després de 3-4 mesos, això de veure com posen en caixes les obres que has tingut acollides al CaixaForum, no sé si fa com una mica de tristesa.
Pues sí, realment és així. Dilluns, quan vam clausurar doncs, l'exposició de pintura flamenca i holandesa del Museu doncs, de Ginebra, tot l'equip de CaixaForum, val a dir-ho, doncs, vam tenir doncs, aquella nostàlgia.
Com sempre
no?
És aquell.
Ja,
ui,
ja s'ha acabat.
Fa 3 mesos que les tenim aquí. I ara les tornem a posar a la caixa.
Sí, ja s'ha acabat. Però bé, també amb la il·lusió doncs, de que l'exposició no acaba aquí, sinó que properament, com havíem dit divendres passat, es podrà visitar doncs, a CaixaForum Girona.
I a Lleida en vindrà una altra.
I tant,
per tant.
I tant, que en parlarem més endavant.
Aha. Maribel, de totes maneres, aquest dissabte teniu activitat familiar, demà a les 6 de la tarda, concert familiar, de fet.
Concert familiar, que porta per títol Vents. En aquesta ocasió, doncs, l'Orquestra Filarmònica... l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae estarà doncs, a l'escenari doncs, de CaixaForum Lleida, concretament 8 solistes d'instruments doncs, de vent ens faran reviure les sensacions que experimenten els diversos vents en nosaltres, no? I com ho farà? Doncs a través doncs, de peces, doncs, de, tot interpretant peces de Beethoven, Mozart i Joan Cornudella, un dels intèrprets, un dels solistes que estarà doncs, demà a l'escenari doncs, de CaixaForum Lleida. Es tracta d'una proposta doncs, adreçada als nens i nenes a partir doncs, de 5 anys. És l'oferta familiar, la proposta familiar que engega doncs, aquesta temporada, aquest primer trimestre doncs, de CaixaForum Lleida i val a dir doncs, que és una proposta doncs, molt recomanable.
Molt bé. Això és concert familiar, demà a les 6 de la tarda, amb aquests 8 solistes sobre l'escenari del CaixaForum. I a la meitat de la setmana, dimecres vinent, a 11:15, segueixen els matinals de cine, que són és aquella activitat que a mi sempre m'ha sobtat, però que té el seu públic, eh?
Sí, efectivament.
M'ha sobtat per l'hora, perquè sempre estem acostumats a anar al cinema a la tarda i al vespre.
Sí. Val la pena recordar que Matinals de Cinema doncs, és un cicle que fa més de 10 anys que es du a terme doncs, a CaixaForum Lleida i que és un cicle que té molta riquesa. Vam estrenar doncs, aquesta nova edició d'aquest trimestre el passat doncs, dimecres i vam tenir doncs, un èxit doncs, aclaparador. Quasi bé 100 persones doncs, van veure doncs, la pel·lícula que van setar doncs, doncs, aquest cicle, però val a dir doncs, que aquest dimecres dia 24 doncs, tindrem la projecció Déjame salir, i per descomptat doncs, tindrem abans de tot doncs, a la figura de Marcelí Borrell, el crític de cinema, el qual doncs, ens farà doncs, una introducció a la pel·lícula, seguidament projectarem Déjame salir, i a l'acabar doncs, farem un col·loqui doncs, amb tots els assistents.
Mm-hmm. Molt bé, gràcies Maribel, i ara per rebre la Marta ho farem així.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè l'espectacle ha de continuar, Marta Salla. Ara que teniu ja presentada la nova temporada de La Temporada... Ah, tens Queen, també. Mira, veus que bé? No sabíem això, no ens havíem sincronitzat. No, jo deia que ja podeu buscar els llocs habituals, el llibret on hi ha tota la temporada d'aquest primer semestre del 2018, eh, Marta?
Deixa'ns fer el repartiment, que comencin a buscar-lo aquesta tarda o dilluns. Bueno, demà, no, no, demà no. A l'auditori i a la llotja i a l'escorxador, i hi serà demà.
Bueno, a partir
però
de dilluns,
ha arribat aquest matí d'impremta.
Però sí que és veritat que avui és una... Això és nou, és una prova, oi? A veure com funciona. Avui hi ha una presentació de la temporada al Teatre de l'Escorxador.
Avui, sí.
A les 7 de la tarda.
Quan vam presentar la temporada a premsa, als mitjans, allò, la presentació a l'ús, presentació oficial al desembre, vam dir, ostres, hauríem de fer d'alguna manera, per horari i per format de presentació, que sigui una cosa propera al públic. No... Mm-hmm. La presentació que fem al desembre, amb horari de matí, per a premsa, per a periodistes, allò amb preguntes, com a les rodes de premsa dels entrenadors de futbol i aquestes
que,
coses...
Que ni a tots ens va bé l'hora que ho feu, tampoc, eh?
Clar, exacte.
Jo, per exemple, no vaig poder venir la darrera.
Bueno, no plou maeus de tothom, però...
Sé. Bueno, que avui ho feu pel
avui
públic.
Avui ho fem per al públic.
Pel públic i ja està.
I per al públic vol dir que explicarem els espectacles, que els explicarem d'una manera...
Qui hi haurà sobre l'escenari?
Que enganxi, que han buscat gent que estava molt predisposada, que de fet van tenir ells la idea, són l'Enric Blasi de la companyia de comedians La Baldufa, el Ramon Molins de Zum Zum Teatre, que aniran fent una mena de joc de tennis amb el Llorenç Corbella, el director de les arts escèniques.
Llorenç, què farà? D'àrbit de cadira?
Ells li aniran preguntant coses de cada espectacle, i així la gent... Ah. Però una mica des del punt de vista d'una persona de teatre, com són ells dolç, però també des del punt de vista del públic.
Molt bé. Doncs això serà avui a les 7 de la tarda. Evidentment és entrada gratuïta. Si heu d'anar al Teatre de l'Escorxador, a les 7 de la tarda hi haurà aquesta presentació. Si és que, a més, si no en tens prou amb el llibret o amb la web, vols anar i que t'ho expliquin, doncs avui. Avui és l'hora, eh? Parlàvem de La Baldufa, per exemple. Tenim a l'Amàlia aquí de La Baldufa, perquè aquest cap de setmana els teniu a l'escenari, eh?
Sí, hem començat ahir i avui fent funcions escolars del seu darrer espectacle, que és Mon pare és un ogre, i és un espectacle que volem remarcar amb l'Amàlia des d'aquí, ja ho han posat a tot arreu, el llibret, a la web. És un espectacle familiar, però no és un espectacle per canalla molt petita. Ells hi han posat a partir de 10 anys... Si sí. Teniu alguna nena o algun nen a casa que està molt acostumat a veure teatre, que...
I tenen 9 i mig, també, eh?
Sí. Exacte, això sempre diem que és orientatiu, però que no és per canalla de 3 anys.
Sí, correcte, s'entén.
De què va Mon pare és un ogre, Amàlia?
Bé, Mon pare és un ogre és un espectacle que comença amb l'entrada d'un senyor al que tothom anomena l'ogre a la presó. Imagineu-vos, si tothom l'anomena l'ogre, com devia de ser. Quan entra a la presó, la seva gran preocupació és el seu fill de 2 anys que deixa fora, i van passant els anys i aquest nen conviu amb ell, és un fill imaginari dins de la presó. Bé, van passant els anys, arriba un altre pres i tot el que els hi va passant entre dos presos, de tal manera que acabes com a públic empatitzant amb aquest pres, amb l'ogre, acabes sent una persona humana i acabes doncs, agafant-li un carinyo especial. Al final, doncs, un dels dos presos surt, va veure el fill, i bé, tot això, no faré més d'espoiler, ja l'heu de venir a veure. És un espectacle que, perquè vegeu una mica, això de més de 10 anys, és una mica perquè ens pretén fer pensar molt en això, en el fet d'estar pres, en el fet que no tots els dolents són tan dolents, que tots tenim una personeta a dins, no? I uns sentiments, i es va assajar durant una setmana, vam estar al centre penitenciari de Ponent, amb els presos i van estar allí dins, anaven en horari d'assaig, no es van quedar allí dormint ni res, però es va estar assajant i fent fragments de l'espectacle davant dels presos i hi va haver molt feedback i es van canviar petites coses i es van incorporar coses del que els hi deien, perquè la idea era que fos real, sobretot el sentiment del que un pres pot arribar a sentir estant molts anys tancat sense veure al seu fill, no? I una mica és això.
Gallina de piel, eh?
Sí.
Estem
parlant d'espectacle de teatre, de titelles...
Sí, teatre.
De teatre,
és principalment teatre. Hi ha molt poc text, perquè com sempre pretén ser un espectacle que la Baldufa actua molt fora. Aquest espectacle està coproduït pel Teatre de l'Arxipel de Perpinyà. El vam estrenar a França allí a l'octubre passat. Llavors, clar, és un espectacle que té molt poc text, és de teatre, molt teatre amb el cos, i amb una escenografia que es va movent i es va adaptant una mica al que va passant, però principalment és dins d'una cel·la. És un espectacle també fosc, perquè bé, el context és el que és, i per això també diem que és a partir de 10 anys, perquè bueno, és un espectacle molt de reflexió.
El format aquest de la il·luminació, si recordeu el Pinocho, que és l'espectacle anterior, no, dos anteriors de la Baldufa, també ens va passar una mica, que venia canalla molt petita, però al ser l'escenografia de fusta, la il·luminació fosca, a la sala gran de l'Escorxador, que en Pic t'ha tocat la fila 12, que de seguida ja, no. Arribes a la fila 12, un nen de 4 anys de seguida desconnecte... Clar. Tot això fa que prenguem consciència que anem a veure un espectacle de teatre que requereix un cert esforç com a persona espectadora
Marta,
i que no hi podem anar amb canalla d'infantil.
Quan i en quin dia i a quina hora?
Mira, demà dissabte a les 7 i diumenge a les 6.
Molt bé. Demà a les 7 i diumenge a les 6 de la tarda. Mon pare és un ogre. Em pareix un ogre, de la Baldufa. Molt bé. Amàlia, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Estic quasi bé sense temps, Marta, o sigui que m'has d'explicar el cafè del teatre.
Aquesta nit fem un espectacle de cabaret de dones, per això es diu Cabareta. Si recordeu Maria Aurelia Capmany, la Mari Sampere, el Pavlovski, la Guillermina Mota, el Paral·lel, el Molino, tot això, amb la besneta d'Enric Granados, la Bàrbara Granados, que toca uns quants instruments i interpreta unes quantes cançons, música en directe, i la Maria Molins amb un registre que no estem acostumats a veure-la. Aquesta nit a les 9 al Cafè del Teatre.
Molt bé, i la presentació ja ho sabeu a les 7 de la tarda. Nosaltres ja directes cap a les 2. Com sempre, un plaer, eh? Amàlia Atmetlló, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Alfons Pérez, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a les habituals, Marta, Maribel, Antònia i Puri. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
A punt d'arribar a les 2. Espero que tinguis bon cap de setmana. Acaba de viure el divendres. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. I dilluns hi tornem a les 12:20, puntuals. Una abraçada, fins llavors. Salut. Adéu.